Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Gairebé 500 minuts entre Lliga i Copa, 0 gols. Les dades parlen per elles soles. És cert que venia d'un any especialment discret al Numancia, però en el passat Toni Gavarre havia foradat força porteries amb el Balears, amb el Tudelano, amb el Llagostera o amb l'Ebro. Aquí a Sabadell, les coses com són, ha passat sense pena ni glòria. Un davanter que no serà recordat gens, o pitjor, potser sí, però pel seu nefast rendiment. Per venir amb el cartell que tenia i marxar al mercat d'hivern sense haver celebrat cap gol, un Antonio Jesús Madrigal. I estic parlant ja en passat perquè avui ja l'aragonès ni s'ha entrenat a les ordres de Pedro Munitis, amb la qual cosa sembla prou clar que la seva sortida és imminent. Ahir ja us dèiem que es preveien moviments. El primer està al caure i pot desbloquejar-ne d'altres per la massa salarial que allibera, a més, òbviament, de tenir ara una llicència més de sènior per reforçar l'equip. És dimarts, 11 de gener, amb l'última hora de Toni Gavarri, encetem aquest Hotel Suís. De seguida hi aprofundim.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Elche, per exemple, ha trencat la bona ratxa de l'Espanyol a l'RCD Stadium. Ahir, en el partit que tancava la jornada, l'equip il·lícita va sortir del descens amb el triomf 1-2, amb doblet del lleidatà Pere Milla. A més, avui el Cádiz ha destituït Álvaro Cervera, l'entrenador dels gaditans des del 2016 i amb qui han aconseguit dos ascensos. L'equip andalús és penúltima primera, amb 4 punts de desavantatge respecte a la permanència, i qui sona com a recanvi és el català Sergio González. Aitana Bonmatí es perdrà la Supercopa d'Espanya, que ha de jugar-se del 19 al 23 de gener, encara sense seu, té nassos. La migcampista està lesionada al soli de la cama dreta i s'estarà 3 setmanes de baixa. Se suma a futbolistes com Mapi León o Mariona Caldante i també a la infermeria. Això sí, el Barcelona femení recupera l'exarlequinada Alexia Putellas, Jenny Hermoso i també Anna Chernogorsevic, després de superar la Covid. Tercer dia de competició avui a la Copa Àfrica, amb un partidàs Nigèria-Egipte a les 5, de què una hora juga l'Algèria-Sierra Leone i el Sudan-Guinea-Bissau arrenca a les 8. Ahir, victòria del Marroc 1-0 contra Ghana, Senegal 1, Zimbabue 0, Guinea 1, Malawi 0 i Comores 0, Gabon 1. I per últim, continua el serial del visat de Djokovic. El Ministeri d'Immigració australià investiga si el serbi va mentir en la seva declaració quan va dir que no havia visitat un tercer país en els últims 15 dies abans de viatjar al país oceànic, és a dir, que segueix sent dubte la seva participació a l'Obert d'Austràlia. Som amb el sumari.
Què es comenta la recepció?
L'última hora en clau arlequinada del mercat de fitxatges, també Xavi Boniquet, Iago Indias, el rècord d'Europa màster d'Erika Villaécija o Jordi Fernández, entrenador del natació Sabadell de volei.
L'actualitat de la primera ref.
David Luna, del Linares, cedit al Tudelano. El mateix conjunt andalús, una altra sessió, surt Cañete, també cedit al Torredón Jimeno. Alberto Jiménez, del Tenerife, exrival del Sabadell la passada temporada, arriba cedit a un Albacete que ha presentat al lateral Emmanuel. L'Atlètic Balears no ha detectat cap positiu més a les últimes proves PCR que s'ha fet. I Jorge Alonso i Rodrigo Alonso, del Villarreal B, convocats amb la selecció sub-19 del 17 al 19 de gener.
La notícia curiosa.
Curiosa i molt trista, la veritat. La llegim al Marca. Drama a l'esport dels Estats Units. Mor un jugador d'hoquei gel degollat en un partit amb la fulla d'un patí.
De quin partit no estarem pendents?
Del Persita Persela. S'ha jugat aquest matí amb gol de Presetio. O sigui, Persita, Persela, Presetio, tot sona igual. Victòria 3-0 de l'equip local, jornada 19 a Indonèsia.
I a les xarxes socials.
La reacció d'Aaron Rey, jugador del Sabadell, al tuit del nostre Roger Benet, fotògraf i tècnic de so, en el moment en el que el Fran Delgado, el mànager dels Mojinos Escocíos, explicava ahir l'anècdota dels alls a la nova Creu Alta, al Tribuna Preferent. La piulada la podeu trobar a Twitter, al programa sencer, amb això i molt més, al Twitch i al YouTube de Ràdio Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos futbolistes, un actualment al Sabadell, carriler dret, Joseba Muguruza, per tant, Zorionac, i l'exlateral esquerre, Manu Redondo.
Tal dia com avui, de l'any passat.
El Sabadell estrenava l'any empatant 1-1 a la nova Creu Alta contra el Lugo, amb el gol gallec al temps afegit, segur que el recordeu, per un penal comès per Undabarrena. A més, titular d'aquell dia, Ràdio Sabadell.fm, baixa inesperada l'astre al pul, Borja Fenoy es retira amb 23 anys per motius personals.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Som-hi, anem a desgranar l'última hora arlequinada avui que l'equip tornava a la feina. Avui que, com prevèiem, tindrem moviments encara per confirmar, però ja gairebé del tot confirmat. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Comencem per la vessant esportiva. Avui no farem esperar tant amb el tema Mercato que deia el Pau Vitoria i el Tribuna Preferent com a la tertúlia. De seguida també hi entrem amb aquest nom propi en majúscules del dia, Toni Gavarre, però ara fa uns minuts que ha acabat l'entrenament del centre d'esports al Josep Molins, a Sant Oleguer.
El primer, després de dos dies de descans que va donar Pedro Munitis amb la victòria aconseguida davant el Linares, ja estava previst, de tota manera, que ningú no s'espanti. Dit això, com diem, primer entrenament, pensant ja en el Betis, i sobretot per celebrar aquest 7-9 que ha signat l'equip al llarg de les últimes 3 jornades. Avui, a més, entrenament i proves d'antígens, eh? Això que passa un cop per setmana per la plantilla arlequinada.
I què ens fa patir?
Per evitar ensurts. De moment no tenim cap resultat al respecte, no hi ha cap informació al respecte, per tant, sembla que tot en bona línia, tot en bona via, i aquesta sessió preparatòria, com diem, la primera ja, a una setmana vista del partit contra el Betis Deportiu.
Doncs d'aquí en 8 jugarem contra el filial bètic, per tant tindrem temps per buscar ex dels dos equips, per escoltar demà en roda de premsa un futbolista arlequinat, etc, etc. Abans, anem amb la carpeta de mercat de fitxatges o què?
Som-hi.
Perquè sobretot avui, ja dèiem, bé, ja venim dient des de fa molts dies allò del deixin sortir abans d'entrar, per tant, la primera operació havia de ser sí o sí una rescisió de contracte, i sembla cantadíssim que de manera gairebé imminent, és a dir, avui, ja pràcticament segur, Toni Gavarre deixarà oficialment de ser jugador del Sabadell.
Sí, s'ha de confirmar en les pròximes hores. Ara sí que hem de parlar d'hores. Ahir em posaves una mica en dubte si els dies eren hores. Doncs ara sí que ja són hores i gairebé et diria minuts per acabar-ho de rodonir. Com comentaves, ja Gavarre avui directament no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a Sant Oleguer. I si no hi ha cap contratemps ni cap contraordre d'última hora, cap incidència que trenqui el possible acord, estem parlant d'aquesta sortida imminent, com dius, del davanter al Tarragonès, que si no canvia molt el panorama Madrid, té destí al grup 1 de la primera federació, és a dir, a l'altre grup, és on hauria d'acabar la temporada Toni Gavarre. Veurem, això ja un cop es confirmi o no aquesta sortida, veurem si es confirma també on aterra Toni Gavarre. I tot això, el que sí que, diguem-ne, accelera o com a mínim pot posar ja en bona via també, és la possible arribada, insistim, perquè la gent li acabi de quedar clar, d'un central esquerrà, que continua sent l'objectiu prioritari, l'objectiu número 1 del centre d'esport Sabadell, i que amb la sortida de Gavarre, no tant per la fitxa, com ja s'ha explicat al llarg dels últims dies, sinó pels diners que allibera la fitxa econòmica, no? la nòmina de Toni Gavarre, pot facilitar aquesta incorporació. No és tan imminent la confirmació del fitxatge, però sí que jo m'atreviria a dir que si tot va bé, parlem d'aquesta mateixa setmana. Avui estem a dimarts, per tant encara queden dies per endavant, i en aquest sentit, també, dintre de les travesses que anem llegint, que anem repassant al llarg dels últims dies, l'operació de Galas del defensa de la Cultural i Deportiva Leonesa sembla el més encaminat. Es va arribar a refredar. Recordem-ho que per moments l'operació va quedar una miqueta refredada i fins i tot semblava que s'havia allunyat definitivament, però continua sent aquest també l'objectiu número 1 del Centre d'Esports Sabadell. Tot apunta, de fet, que s'acabarà fent, però per acabar-ho d'arrodonir, Adri, aquí sí que tornem a parlar d'una operació a tres bandes. És a dir, els leonesos estan a l'espera de tancar una incorporació. Quan aquesta incorporació es confirmés, teòricament donarien la sortida a Galas, que acabaria aterrant a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs veurem si arriba o no aquest central, que per cert ara tiro de memòria, però diria que Pedro Munitis ja l'havia tingut, per tant el coneix en aquest cas. Veurem si ha d'haver-hi alguna que altra sortida més o no al Centre d'Esports Sabadell en els dies que queden, que és un altre dels interrogants, no? El mateix, Sergi?
Sí, és possible. O sigui, no està tancada la carpeta de sortides, sí que s'ha de dir que molt poc probable, perquè després també no hi hagi equívocs.
Sí, no hem d'esperar una revolució de 5
correcte,
baixes ara de
no,
cop.
No, i sobretot, a la pregunta, és la sortida de Toni Gavarre quan es confirmi l'única que segur hi haurà en aquest mercat de fitxatges? No, segur no. Probable, molt complicat que es produeixi cap més sortida, tot i que sí que hi ha jugadors que sembla que tindran moviments com a mínim d'interessos en el tram final d'aquest mercat. Tot just avui estem a dia 11, insistim, això es tanca el dia 31, per tant, també, si diem que estem a principi de setmana, gairebé m'atreviria a dir, Adri, que oficialment també estem molt al principi del mercat. I ja sabem com són, malauradament o afortunadament, les últimes hores dels mercats, que tot està molt tranquil, i a vegades s'accelera en qüestió d'hores. Hem de recordar que aquesta vegada el mercat d'hivern es tanca, si no em dius el contrari, a les 6 de la tarda. Per tant,
hi havia un renou amb això, perquè depenent de quina territorial, aquí com a mínim sí, segur a les 6 de la tarda. Em canten per via interna allò com si fos el teatre, eh? El Sergi part des de la redacció, que en efecte a UCAM Múrcia, Galas havia coincidit ja amb Munitis, per tant sí que es coneixen. En tot cas, la notícia del dia, insistim, avui Toni Gavarre ja no s'ha entrenat a les ordres de Pedro Munitis, avui ja no ha estat a Sant Oleguer ni que sigui per acomiadar-se, no s'ha vestit de curt. Avui Gavarre, l'aragonès, en aquesta sessió que ha fet el Sabadell de tornada a la feina a l'anella esportiva de Sant Oleguer, avui, per tant, repassem una miqueta, ni que sigui per sobre, els números del jugador d'Osca, perquè la veritat és que, home, ahir, per exemple, amb el Manel Escrivà, el tribunal preferent, comentàvem una mica les seves xifres, venia de fer 3 gols només amb el Numancia la passada temporada, però tires cap enrere, i amb el Balears havia marcat amb el Tudelano, al final portava una ratxa en els 200 primers partits de la seva carrera com a sènior, 56 gols, o sigui, superior a un gol cada 4 enfrontaments, independentment de jugar menys o més, titular
no ha anat de més a menys, Balears és un pic de...
A Tudela havia marcat gols també, crec que van fer els mateixos gols tant al Tudelano un any com al següent a l'Atlètic Balears. Dit això, d'aquests 56 gols en 200 partits ha passat a, entre Sòria i Sabadell, 3 gols i cap d'ells aquí, ja ho sabem, en 38 partits. Clar, la mitjana és d'un gol cada 12 o cada 13 partits. Per tant, per oblidar les xifres de l'últim any i mig del jugador d'Osca, un rendiment aquí a Sabadell que deia jo a l'inici, a mi em recorda Madrigal, per allò de marxar al mercat d'hivern, per venir amb una vitola que al final no acaba corresponent amb el que es veu sobre el camp. És veritat que es va lesionar la pretemporada el dia que debutava contra el Villarreal B, però al final, entre Lliga i Copa, són gairebé 500 minuts, 0 gols, i la sensació que... de fet, mira, si et dic tot el currículum sencer de Gavarre, el Zaragoza B va marcar, amb l'Ebro va marcar, amb el Llagostera va marcar, amb el Tudelano, amb el Balears, amb el Numancia pocs, però va fer 3 gols, i només hi ha un precedent, igual que aquest, en aquest cas d'una segona volta, 9 partits jugats amb l'Alcoyano, la 14-15, 0 gols. O sigui, compartim el dubtós honor al Collao i a la Nova Creu Alta de ser els únics equips on no ha marcat ni un gol Gavarre.
El que dirà l'estadística, això sí, el que els números a vegades enganyen, és que entre els dos últims anys ha marcat un gol i mig per temporada. No està malament.
De moment.
Llàstima que no ha estat així, com a mínim aquest gol i mig ni aquí, a Sabadell, que els tres els venia fets ja de Sòria. A veure com li va la segona volta, i com diem, si tot va en ordre, teòricament, el seu destí és el grup primer de la primera federació, per tant no canvia de categoria, sí que canvia de lliga, se'n va cap al nord, per dir-ho d'alguna manera.
Crec que era el mateix que Zurreando, que parlava de l'interès del Calahorra, s'ha especulat també amb el Tudelano, precisament, que està a l'altre grup, a la part baixa, i que l'ha tingut, o sigui que veurem al final on acaba Toni Gavarri. En tot cas, la notícia del dia avui és que rescindirà en qüestió d'hores, de minuts, vaja, de manera imminent, aquí al Centre d'Esport Sabadell. I tot mentre el Sabadell, a l'espera de tots aquests moviments, té entre cella i cella el partit contra el Betis Deportivo, que ha començat a preparar avui un enfrontament que podria servir en cas de victòria perquè els de Munitis surtin de la zona de descens. Ja ho sabem, això. En cas de victòria, com que el Sabadell ha de jugar aquest partit que tenia ajornat i té dos punts de desavantatge, sortirà sí o sí dimarts de la setmana que ve d'aquesta part baixa de la classificació. Ahir ja ho comentàvem, ni que sigui una mica de passada, i hi ha debat, i t'ho pregunto a tu també, si vols, per dir-hi la teva. Torna Sergio Aguza, després de dos partits de sanció, en els quals han brillat precisament els dos jugadors que han jugat en el doble pivot. Yago Indias, ara l'escoltarem, i Sergi Altimira, el vam tenir ara fa una setmana aquí a l'Hotel Suís. I a més Aguza amb quatre targetes. Tu què faries?
Doncs ara es complica, perquè quan recordo perfectament que es va expulsar a Sergio Aguza de Castelló, és a dir, el moment que l'expulsen al final del partit contra el Castellón, que era un autèntic drama el que se li presentava al Sabadell, en portes de l'aturada nadalenca, pensant ja en el partit contra el Costa Brava que arribava el dia 4...
Sense Facu... Que veurem si arriba pel Betis, justet. Jo diria que ja no podem pensar en l'argentí per aquesta setmana, sinó la següent ja.
Faltava Facu, faltava Ramon Folch, que ja ha expulsat Sergio Aguza, era un autèntic drama, i qui ens ho havia de dir?
I Boniquet jugant de mitja punta.
Que la solució arribaria, doncs, en aquest cas, amb Yago Indias jugant ja, o confirmant-se en aquesta posició de mig centre, que és on ha quedat claríssim que Pedro Munitis el veu més que no pas a la zona defensiva, a la zona de l'eix de la defensa, i amb l'oportunitat que se li presentava a Sergi Altimira i que, com dius, el de Cardedeu ha respost a la perfecció i per sobre fins i tot del que molts es podien haver imaginat.
M'estàs tocant el violí, de
moment. A la pregunta. Jo ara mateix, jo no tocaria aquesta parella. O sigui, hi ha vegades que les oportunitats venen com venen. És cert que Sergio Aguza, estem parlant d'un teòric titular d'aquells intocables i que segurament Pedro Munitis, en una situació normal, aniria boig per recuperar-lo i per poder tenir-lo ja per jugar contra el Betis Deportivo, però davant la papereta que se't presenta, jo ara no tocaria res. Aquesta és l'aposta. Però insistim, estem parlant d'una peça d'aquelles, entre cometes, intocables, si és que en un equip hi ha algú intocable veient el que veiem i amb la possibilitat de moure fitxes que té el Centre d'Esport Sabadell.
I amb el plus que va suposar la seva arribada al Sabadell des del primer dia al Jazeeras, Sergio Aguza, però insistim, el rendiment de Yago Indias com a pivot ha estat una agradable sorpresa, i la irrupció de Sergi Altimira, que són cops de puny a la porta per tirar-la avall i consolidar-se en aquesta primera plantilla. Avui escoltem precisament a un dels dos.
Sí, a Yago Indias, perquè, com dius, ha coincidit aquest tàndem imprevist, gairebé necessitat d'urgència que amb el qual ha hagut de recórrer Pedro Munitis, ja ho va fer a Palamós, i ho va fer aquest passat cap de setmana, dissabte, davant el Linares, i, com diem, amb aquesta explosió de Sergi Altimira, que avui el gallec, Yago Indias, s'hi ha referit precisament, sobretot, per valorar el joc, per valorar l'aportació i per valorar al mateix temps, diu ell, com de fàcil li posa les coses Sergi Altimira a l'hora de jugar com a company en una posició del camp.
Los últimos dos partidos, como has dicho, con Altimira creo que hemos hecho dos buenos partidos y él, pues, la verdad es que ha estado muy bien en los dos. Creo que nos puede aportar muchísimo en el equipo. A mí también me está ayudando, ¿no? Porque al final, cuando uno juega en otra posición que no está acostumbrado, pues también requiere, ¿no?, un poco ayuda de ese compañero, aunque sabemos que es más joven, ¿no? Pero juega con mucha madurez y si tenemos que volver a jugar juntos, pues lo haremos como lo venimos haciendo, siempre con la humildad de que hay otros compañeros que son muy buenos, como Facu, Ramón, Sergio Aguza, el mismo Xavi, que puede jugar ahí.
Doncs unes paraules destacables, de Yago sobre el seu company de viatge, reconeixent-li com és de còmode jugar al costat de Sergi Altimira, per molt que sigui un jove, no es nota aquesta immaduresa, al revés, diu que sí que la té. I deia, clar, sobretot jo que m'estic acostumant una altra vegada a jugar de migcampista, perquè no és la primera vegada que juga
aquí.
Sí,
no és una novetat molt espectacular el fet de veure aquí a Iago Índez, però sí que és cert que ara feia més temps que no el veiem en una posició tan avançada dintre del que és l'esquema de joc. A Castelló estàvem acostumats a veure'l, per exemple, jugant al darrere, que era la idea inicial on va començar amb Antonio Hidalgo, on va fins i tot començar amb Pedro Munitis, però de seguida...
El rol pel qual va venir,
el Càntabre el va acabar posant en aquesta situació de mig centre.
El va convèncer sobretot el partit de Sanlúcar.
Correcte.
O sigui, la prova de foc va ser el partit de Copa.
On ara Munitis, insistim, ja ha dit en alguna ocasió en roda de premsa, que és on més i millor veu a Iago Índies, i està clar que en aquest sentit, Adri, el jugador de Vigo, diguem-ne que es deixa enamorar, perquè d'aquí del que es tracta, com deixa molt clar, és de jugar on i com sigui.
Tampoco no es una posición nueva para mí. Bueno, sí que hace verdad que hace tiempo que no jugaba en medio campo, pero he jugado bastantes años de mi carrera en el medio campo y algo natural, ¿no? Al final, cuando se me pide jugar de central, lo intento hacer al buscar otras alternativas, porque al final la posición de central requiere otras cosas. Pero ahora en medio campo el míster pues, me está pidiendo ese trabajo, ¿no? Que esté cerquita de los defensas para poder hacer las ayudas y ir creciendo, ¿no? Sé que el míster cuenta conmigo en esa posición. Desde que me lo comentó, pues ir creciendo, ir ayudando al equipo en todo, sin olvidarme que si algún día tengo que volver a jugar de central, lo voy a hacer, porque es lo que llevo haciendo mis últimos años, ¿no? De carrera.
Iago Índies, l'ex del Castellón, l'ex de l'Espanyol B, amb una història curiosa, per cert, al darrere, va tornar a marcar, no ho feia des de l'últim partit, abans de la interrupció per la pandèmia, en aquell 4-2 que l'Espanyol B li fa el Sabadell d'Antonio Hidalgo just abans del play-off a Marbella. Aquell gol que Iago fa com a perico és l'últim que anota fins al d'aquesta setmana contra el Linares Deportivo, amb un parell de matisos, d'interrogants, perquè al final sí que havia fet dos gols més, amb el Castellón tots dos, però li anulen amb el VAR. Per tant, aquí l'ascens de categoria de Iago Índies a segona divisió va jugar-li en contra, perquè el VAR li va anul·lar un gol contra el Fuenlabrada i un altre en la penúltima jornada a Castalia contra el Rayo Vallecano. Per tant, en aquest sentit, sí que havia fet dos gols, però per l'estadística quedarà que des del gol que li va fer el Sabadell no havia tornat a sucar fins al del Linares de l'altre dia. De Iago Índies a un que en teoria també estava pensat pel mig del camp i ha avançat la seva posició, tornant als seus orígens, com és Xavi Boniquet, l'MVP, ja no només per l'audiència de Ràdio Sabadell, sinó que multitud de perfils de Twitter, etc, ja no de Sabadell, sinó d'arreu, especialitzats a Primera Ref, el situant com el millor de la jornada dels dos grups, i raó no li falta.
Sí, la veritat és que va ser dels partits més complets que ha protagonitzat el Terrassenc, amb la samarreta del Sabadell pràcticament et diria que segur, i gairebé ens haurem de remuntar molt a molt enrere per trobar un partit en aquesta línia de tanta participació, de ser tan protagonista gairebé amb tot el positiu que va passar en favor del seu equip en el partit.
És que clar, fa dues assistències. El gol, l'assistència en el remat de cap de l'Aleix Coc i l'ocasió primera de totes, que és molt similar a la de Néstor, ell és qui remata, o sigui, sí, sí. És que està a totes les salses.
Una tranquil·litat a més en aquest cas, o un debat al mig del camp que ha coincidit precisament quan Xavi Boniquet ha marxat d'aquest debat, encara que Iago Índies el situava en una possible llista de travessa de candidats a ocupar aquest mig centre. Insistim, tot això ha coincidit quan Xavi Boniquet ha avançat la seva posició, a jugar per darrere del punta, a jugar en aquesta posició de mitja punta, d'enganxe, que dirien en el futbol argentí. Ha signat dos grans partits, evidentment, sobretot el de dissabte contra el Linares a les dues jornades, i no se'n pot estar al Terrassenc de valorar precisament això, aquesta també reaparició, reivindicació, digue-li com vulguis, després del partidàs davant el conjunt miner.
Ha sido un partido redondo en todos los aspectos, por ser asistente, goleador y sobre todo por los puntos que los necesitamos como el comer. Y sí, en una posición que me encuentro muy cómodo. Yo todas las posiciones en el campo me siento cómodo, así que mientras esté en el campo... Entonces, no, bien, sí, estoy la verdad que cómodo en esa posición, me siento, como tú has dicho, libre, busco los espacios e intento recibir el máximo de balones.
estem sentint un dels veterans del vestidor, no només en una qüestió d'edat, algú pensarà, home, encara li queda molt futbol, i és veritat, però sí també pels anys que ja porta dins aquí al Centre d'Esports Sabadell, i també cal preguntar-li per aquesta línia més col·lectiva, no? Per aquesta reacció que ha patit l'equip en últimes tres jornades, ja en el comiat del 2021 i a l'inici d'aquest 2022, amb aquest 7-9 que comentàvem al principi, dues victòries, un empat, dinàmica de resultats que ha canviat, i precisament aquesta evidència que també demostren els números diu Xavi Boniquet que és el perquè o la raó d'aquest ressorgiment de l'equip de Pedro Munitis.
Estamos cambiando la dinámica, que se ha cambiado la dinámica. Ya llevamos, empatamos un partido, ganamos el día de Castellón, hemos ganado aquí en casa, que hacía tiempo que no ganábamos. Y bueno, yo creo que la gente ya está un poco más confiada en que podemos sacar bastantes puntos, podemos ganar muchos partidos. Yo creo que es eso, la dinámica. Hemos cambiado la dinámica y a partir de aquí van a llegar los puntos.
Doncs més que per feina o per encert, parla Xavi Boniquet de dinàmica en el món del futbol, el perquè de com s'ha girat de moment com un mitjó i que duri la situació en quant al rendiment, en quant als punts sumats, 7-9 per part del Sabadell en aquest últim tram de competició. Dins d'un mes de gener, que ja dèiem que vindria especialment atapeït de partits, encara que ens dona un petit impàs, ens dona aquí un parèntesi aquesta setmana. És cert que el Sabadell jugarà abans que molts, la majoria dels equips de la primera ref, perquè d'aquest partit contra el Betis Deportivo, però igualment, mira, la millor demostració, Sergi, és que venen de dos dies de descans consecutius.
Sí, que tot just, com dèiem abans, que tot just és avui el dia de començar la setmana, en una setmana que serà típica, perquè, insistim, el cap de setmana no hi ha futbol a la primera federació, no juga al Centre d'Esports Sabadell, per tant, estem parlant de, comptant el dia d'avui, 9 dies fins a arribar al partit contra el Betis Deportivo. Això farà, després ho explicarem amb més detall, si vols, que dijous, per exemple, hi ha dia de descans. Estrany, però, com diem, si avui comença la setmana, demà entrenament i dijous descans. I com diem, com es valora aquesta nova, entre cometes, aturada? Venim d'una aturada obligada per la Covid, venim d'una aturada obligada també, en aquest cas, pel calendari i pel Nadal, i ara aquesta petit oasi sense futbol en un cap de setmana. Per Xavi Boniquet, cal agafar-se a allò del got mig ple, a la part positiva.
Yo creo que nos vendrá bien porque al final hemos tenido dos partidos así muy seguidos y nos vendrá bien para descansar, relajar un poco la mente y cargar las pilas para afrontar el partido. Yo creo que nos irá bien descansar, nos irá bien esa semanita de descanso. Sí, entrenaremos igual, pero yo creo que no s'irà bé, no beneficiarà.
Doncs tant de bo que tingui raó Xavi Boniquet en aquesta interpretació, com diem, d'aquesta petita anomalia, entre cometes, del que vindria a ser un calendari clàssic, com és el fet de tenir aquest cap de setmana alliberat, recordem, per culpa d'eliminatòries de Copa del Rei i sobretot per la disputa de la Supercopa d'Espanya amb 4 equips implicats. Res a veure amb la primera federació, però com ja venia establert així de base, doncs tampoc no queda a queixar-se. Demà, de nou entrenament, per cert, serà de nou a Sant Oleguer, on l'equip també treballarà divendres i diumenge, no així dissabte, que serà l'estadi de la Nova Creu Alta, com hem comentat dijous amb aquest dia de descans, i tot pensant ja en recuperar aquest partit contra el Betis Deportivo. Recordem que és corresponent a la jornada 16 del campionat, tot i que hauríem de jugar a la 19, que serà la que vindrà ja per calendari normal d'aquí a un parell de setmanetes, i amb la qual el Sabadell ara ja sí es posa al dia. Per tant, Sabadell-Betis Deportivo, dimarts 18 a les 19:30, 8:15 del vespre, a l'estadi de la Nova Creu Alta, i en directe a evidentment, en aquesta santa casa, des de les 7 del vespre, amb tota la banda del Sabadell en joc.
Per cert, vas estar abans d'ahir al municipal de Torromeu. Et va agradar, el filial o no?
Em va agradar molt. És un equip molt superior a la categoria, no tant per la golejada ja davant del Tibidabo Torromeu, que va resistir prou bé la primera meitat, sinó per els números que estan signant els de Jordi López.
Ara en parlem amb el Joan Hernández. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Dos minuts per sobre de dos quarts de dues, creuant l'equador del programa d'aquest dimarts, dia 11. Comentem una miqueta aquesta segona catalana en el grup 4. Aquest Sabadell B manté el lideratge després de visitar Torromeu i imposar-se per 1-5 en el derbi contra el Tibidabo. Joan Hernández, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri, què tal?
Va trigar l'equip de Jordi López en obrir la llauna, en inaugurar el marcador, però després, a partir d'aquí, va acabar golejant.
Doncs sí, un festival ofensiu en tota regla, tot i que la primera meitat va estar protagonitzada per la possessió dels visitants i els locals mostraven una gran solidesa defensiva. Fregant el descans, els atlequinats van obrir la llauna amb un gol de falta de Pere Belmonte. L'avantatge del marcador donava certa tranquil·litat al líder i aquesta tranquil·litat es va transformar finalment en gols. El filial del centre d'esports va arribar al 0-3 en els primers 10 minuts de la segona meitat, els quals deixava el partit pràcticament sentenciat. Això sí, un gol de Sergi Jurado posava l'1-3 al marcador i li donava més emoció a un derbi que, finalment, acabaria amb dos gols més dels visitants per tancar la golejada. Jordi López, tècnic del Sabadell B, afirma que eren conscients de la dificultat de l'inici del partit.
Nosaltres sabíem que el partit era per resoldre amb el pas dels minuts. Sabíem que ells començarien molt tancats, deixant molts pocs espais i era qüestió d'anar madurant, d'anar desgastant el rival a través de la possessió i així ha sigut. A mesura que hem tingut en ser la porteria, doncs hem anat aprenent el nostre partit.
Toni Sallés, encarregat de dirigir el Tibidabo Torre-Romeu, creu que el primer gol els va penalitzar en excés.
La verdad que la primera parte ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no había un... Bueno, ya han dominado con balón, está claro, pues son muy buenos, pero tampoco ha habido ocasiones muy claras. Y la falta en el último minuto creo que es ahí nos ha perjudicado bastante. Para mí no era mano, pero bueno, son cosas que el árbitro ha decidido que sí, ya está. La segunda parte sales, planteas el partido para, bueno, para intentar empatar, pero ellos han salido muy fuertes, nos han metido dos goles muy rápido y ahí nos han matado. Aún así, creo que metiendo el gol pues nos ha dado como un aire fresco. Hemos tenido la segunda para meter el 2-3, que nos podía haber metido mucho más, pero bueno, ellos muy buen equipo y nosotros sí que, en verdad, físicamente, pues bueno, hemos notado un bajón que nos ha matado.
Doncs van acabar golejats els blanquivermells. Amb aquest resultat, el filial del Centre d'Esports continua insistint primer en aquesta classificació del grup 4 de segona catalana i el Tibidabo Torre-Romeu, Joan, estancat a la zona mitjana de la taula.
És cert, tot i això no es poden relaxar. Tot i estar a 6 punts de la quarta plaça, també estan a 5 punts de la zona de descens. Per tant, després d'obtenir 4 empats i una derrota en els últims 5 partits, els de Torre-Romeu necessiten retrobar-se amb la victòria com més aviat millor per agafar un xic d'aire. Sallés creu que estan fent una bona temporada, tanmateix reconeix la urgència d'aconseguir una victòria.
Estamos haciendo una buena temporada, sí que es verdad que nos falta ese pasito, ¿no?, de empezar a puntuar de 3-3, la semana que viene tenemos una final, o sea, a partir de ya hay que dar un reset, mejorar en lo que hemos fallado hoy, pero tenemos que ir a Sallent con la mentalidad de que es una final, así que nada, felicitar al equipo dentro de lo que podemos, venimos de una época mala de Navidad, hemos tenido que parar por tema COVID y bueno, no ha sido fácil, nosotros sabemos lo que hemos pasado, pero ya te digo, la semana que viene hay que ir con todo, sin excusas y a por los 3 puntos.
D'altra banda, els arlequinats tenen l'ascens entre sella i sella i, per què no, sumant un títol de Lliga al seu palmarès. Amb aquestes ja són 2 victòries consecutives que permet als de Jordi López mirar per sobre l'espatlla la resta de rivals, començant pel Castellar, segon classificat, el qual té a 4 punts de distància. Segons López, van per bon camí. Això no obstant, encara hi ha molta feina per fer.
Cada setmana el que fem és intentar guanyar els 3 punts i realment l'equip està treballant molt bé. En cada partit hem tingut les opcions de guanyar-lo. Portem 2 derrotes que ens han fet mal i que ens ha fet ràbia perdre, però en aquells 2 partits l'equip ha tingut opció de guanyar els partits i estem molt satisfets en com estan treballant els nois joves que tenim i hem de continuar per aquest camí. És evident que queden moltes jornades i encara hi ha molta feina per fer.
El filial del Centre d'Esport Sabadell buscarà mantenir el lideratge contra el Natació Terrassa dissabte a 6:45 de la tarda i el Tibidabo Torre-Romeu buscarà l'anhelada victòria al municipal de Sallent dissabte a 4:00 PM.
I si continuem al grup 4, el Can Rull Rómulo Tronchoni va tornar a jugar després de l'ajornament de l'anterior partit contra el Joanenc i la tornada, la veritat, és que no va ser l'esperada, ja que van caure per 2-1 al camp del filial del Cerdanyola.
Un resultat molt ajustat que reflecteix la igualtat del partit. Tot i que tots els gols van arribar a la primera meitat, la veritat és que es van condensar només 6 minuts. El Can Rull es va avançar primer, però poc li va durar l'alegria. Uns minuts després arribaria l'empat del Cerdanyola i el segon gol que confirmava la remuntada. Els locals van arribar als vestidors eufòrics i els de la zona oest, en canvi, van arribar bastant tocats. És normal, se'ls havia calgirat el marcador en 2 minuts i just fregant el descans. A la segona meitat, el marcador ja no es mouria més per cap equip, el qual confirmava la derrota dels de José García Nomoski. El tècnic creu que l'aturada de la competició els ha perjudicat.
nos perjudica un poco el tema de, creo que, del parón este, que en estas últimas semanas hemos tenido algunos positivos en el equipo y entonces lo que hacemos es no entrenar. Y bueno, sabíamos que era un partido un poco raro, que nos podía romper un poco la dinámica y bueno, empezamos ganando 1-0, que hacemos 40 minutos buenos y a partir de ahí, en los últimos 5 minutos de la primera parte, pues nos dan la vuelta en dos jugadas un poco de fallos nuestros quizá y bueno, y la verdad que una pena.
La derrota saranyola del Vallès, a més, frena una ratxa del Carrull que fins i tot l'havia arribat a fer somiar amb la part alta.
I no era per menys, però és una dosi de realisme després de 4 victòries i un empat en els anteriors partits. També guanyant a un rival molt dur com és el Castellar, segon classificat, i fins i tot havia escalat fins a la 5a posició gairebé sense donar-se compte. Però el Cerdanyola B l'ha posat els peus a terra. No Mosqui creu que han d'aprofitar aquests dos partits que tenen ara a casa per recuperar la bona dinàmica.
Ya nos vienen un par de partidos en casa, que jugamos con el Ripollet y luego jugamos el jueves contra el Joanet, el partido aplazado, que es en casa también. Y bueno, pues intentar de ganar esos dos partidos para volver otra vez a engancharte y coger esa dinámica buena.
El primer d'aquests dos partits a casa serà contra el Ripollet diumenge a un quart d'una.
I per acabar amb la segona catalana anem al grup 5, on la sabadellenca va veure precisament ajornat el seu partit contra el Racing Vallbona i ara li espera una altra final contra el Canyelles.
A més, un ajornament que no arriba en bon moment per una sabadellenca que està molt endollada després de l'arribada a la banqueta de José Antonio Moreno. Tot i la derrota del primer partit, ara ha encadenat dues victòries consecutives i arriba amb bones sensacions aquest doble enfrontament clau. El Racing Vallbona, el qual no se sap encara quan es jugarà, era molt important, ja que és el màxim perseguidor de la sabadellenca a la classificació i a més marca la zona de descens. I ara arriba el de Canyelles, el qual també és crucial perquè estan empatats a punts. Aquest duel vital entre la sabadellenca i el Canyelles es disputarà a la Creu diumenge a 11:45 del migdia.
Per tant, horari habitual a la zona sud de Sabadell. Gràcies, Joan, fins ara.
Moltes gràcies a tu, Adri.
Aturada per la publicitat i a la tornada tot el bloc poliesportiu.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Dinou minuts falten perquè arribi el Notícies Migdia aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Abans hem de parlar, per exemple, de natació, perquè Erika Villaécija ha batut el rècord d'Europa del 100 papallona a la categoria màsters de més de 35 anys. La nadadora del Club Natació Sabadell, retirada de l'alta competició fa 4 anys, va aturar el crono al minut i 3 segons clavats, el que suposa el rècord d'Espanya i d'Europa de la seva edat. La felicitem en directe, Erika. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
La plusmarca va arribar al Campionat de Catalunya Màsters d'hivern, nadat aquí a casa, al Natació Sabadell, a Can Llong. T'esperaves fer aquest temps o no?
No, la veritat és que no, perquè tampoc no ens hem preparat gaire, sinó que ho vam fer una mica més pues, amb companys que nedàvem junts pues, per fer com una mica competir un altre cop i passar-nos-ho bé. I llavors, pues, bueno, vam fer una bona marca i la veritat és que molt contenta.
Eres conscient per això de quin era el rècord d'Europa? Era un objectiu d'allò de dir, mira, si hi torno i m'hi poso algun dia l'aconseguiré encara que t'hagi agafat ara per sorpresa? O un cop retirada de l'alta competició, potser ja no competeixes amb aquest tipus de fites al cap?
Jo era conscient perquè el rècord era meu abans de l'última cavallada que va ser just quan vaig deixar de nedar, però era com un repte una mica complicat perquè al final quan deixes de nedar tens com una mica més de base que ara no portes, no? Però sí que és veritat que era conscient del que era. El que passa que sí que és el que tu dius, els objectius són uns altres, és passar-s'ho bé i ja està, i disfrutar sobretot de la gent i de l'ambient, que un campionat màster és com diferent, t'ho prens d'una altra manera.
Era una de les preguntes que tenia ara per fer-te, de com afrontes, no?, la natació en general ara com a màster, perquè suposo que l'enfoc, home, deies tu ara més per gaudir, segurament et treus de sobre qualsevol pressió que puguis tenir en una etapa més de nedadora d'elit, no?
Sí, i a més sobretot que ja t'entrenes diferent, és per passar-t'ho bé amb els teus amics, ja competeixes coincidint amb gent que has competit abans, després veus gent molt més gran que segueix pues, gaudint de la natació d'una altra manera, llavors és com un ambient més de, com diem, de disfrutar i sobretot pues, de veure gent que passen els anys i segueix pues, disfrutant de la natació, que és el nostre esport i és el que és agradable.
A més aquí a casa, a Sabadell, que suposo que també fa il·lusió, no?
Sí, sobretot això, i més que pues, quan aconsegueix ajuntar gent que ha sigut ex-nedadors, pues, li dones un altre nivell a aquesta categoria i l'objectiu del club era intentar guanyar aquest campionat de Catalunya, que finalment pues, vam guanyar.
Sí, senyor, va ser per davant de l'Aquamasters, del Swimfaster, en aquest podi per equips. També hi ha aquesta mentalitat, perquè en un campionat d'Espanya, per exemple, sempre hi ha aquesta idea aquí a Sabadell, no?, de club, d'un tema col·lectiu, encara que sigui un esport individual, traient els relleus, i en el campionat màster no sé si existeix també aquest punt de, no sé si dir rivalitat, o si com a mínim aquesta pinya.
Sí, sí que existeix, encara fins i tot més, perquè tothom està pues, pendent del que fas, de què competeixes. Aquí, al contrari que les competicions de natació, com diem, normal, la puntuació és per medalles i no per el que serien posicions. Llavors vas comptant les medalles a veure si li pots treure o no li pots treure, fas els relleus en funció de que puguis guanyar el relleu i guanyar una medalla més. I això són tàctiques d'aquí que al final pues, guanyes tots, no només una persona.
Es van batre més aquí a Sabadell 23 rècords d'Espanya en total en aquest campionat de Catalunya Màsters d'hivern de Tacanllong. Implica, suposo, això, que el nivell de la natació màster és realment alt.
Sí, pensa que canvies de categoria cada 5 anys i hi ha molta gent que l'apassiona la natació i segueix entrenant-se pues, per aconseguir aquests reptes, aquests rècords. I crec que és de valorar que s'hagin fet la piscina de Sabadell, és una piscina bona, i que s'hagin fet aquí a casa, doncs, pues, segurament es tornaran a fer més campionats aquí.
Deies, Erika, el tema de la natació màster, que no tens la mateixa base que quan entrenaves regularment abans de la retirada de l'alta competició. Ara mateix, per exemple, com pot ser la teva rutina en el dia a dia, quan nedes, el tipus d'entrenament, és molt diferent de quan entrenaves abans?
Molt, perquè per començar, jo ja no, o sigui, abans entrenaves dos cops al dia durant 6 dies a la setmana. Ara jo em tiro nedar pues, 4 cops a la setmana, la setmana que puc nedar més, i com a molt faig 2.000 metres al dia que nedem una mica més llarg, i abans estem parlant de que estàvem nedant entre 14 i 15.000 metres al dia, vull dir, és molt, molt diferent. També hi nedo unes altres proves, però bueno, al final és prendre-t'ho d'una altra manera. Sí que és veritat que quan tens gent al costat, jo per exemple entreno amb Alberto Miranda, que és un altre nedador que també nada amb Millares Màster, i es fa molt més agradable. I quan podem, doncs sí que ens juntem amb l'equip del Sabadell a fer algun entrenament conjunt amb ells i llavors anem una miqueta més. Però són rutines totalment diferents.
Pels que no
totalment amateurs, sí.
Clar, és que pels que no nedem des que som nens, pensar en 14 o 15 quilòmetres cada dia és que em sembla una autèntica animalada. Però vaja, per cert, per acabar, ets la delegada del Comitè de Prevenció de la Federació Espanyola. Llegíem a la notícia de la Refent que ho comentàvem precisament. En què consisteix la tasca? Com és ara mateix al marge de la natació o vinculat, en aquest cas a la natació, la vida de l'Erika Villaécija?
Doncs, bueno, aquesta iniciativa de la federació crec que és bastant important. Al final és recollir una mica el que passa el dia a dia i fer una mica, pues, ja no només de delegada, sinó també els treballs de prevenció amb tot el que seria pues, l'abús i l'agost laboral i aquestes coses que en el món de l'esport, pues, desgraciadament, a vegades està una mica que no, la gent no ho coneix bastant. I estic lligada amb això i després amb la meva feina normal, que és amb una consultora tecnològica amb un departament de recursos humans. Llavors el meu dia a dia és bastant normal per una persona que ha sigut esportista, normal, i la veritat és que contenta.
Doncs una nova vida per l'Erika Villaez, sí. Després de tants i tants anys centrada en el món de la natació. Erika, enhorabona per, com dèiem, moltes aquest rècord d'Europa i a gaudir de la natació ara en aquesta nova vessant. Una abraçada.
Igualment.
Per cert, que entre els rècords que comentàvem ara des del Natació Sabadell, dos més van caure, el 4x50 lliures i el 4x50 estils femení, en el primer cas amb les germanes Loli i Margarita Balbuena, Maria Dolors Molas i també Laura Pallà, i en el segon també amb les tres primeres i Joana Ferrés. També dos rècords mixtos sabadellencs pel Nagi, el 4x50 lliures i el 4x50 estils, en els dos casos amb el Pere Balcells, la Glòria Guerrero, la Rosa Maria Givert i el Josep Claret, en aquesta cita, com diem, que es va dur a terme a Can Llong.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Futbol sala, el 2022 ha començat amb polèmica pel Natació Sabadell. A 3 centèsimes del final del partit contra el Bellsport, l'Hospitalet, no 3 dècimes, sinó 3 centèsimes, els nedadors guanyaven 5-4, però hi va haver temps perquè els riberencs servissin de cantonada i empatessin sobre la botzina, literalment. Tota la problemàtica va començar ja des de l'inici, ja que el marcador del pavelló nord no funcionava correctament i a la segona part només es va arreglar parcialment, com explica el tècnic nedador Borja Burgos.
A la segona part ja va anar, es veia, però no anava el clàxon. I llavors anàvem guanyant a falta de 0,03 segons i era una córner, una banda a favor seu, van tirar directament al segon pal i va entrar. El que passa és que després, bueno, inclús amb l'informador que hi havia dels àrbitres i tot, ja m'ho va dir, que a 0, i és el que dèiem nosaltres, que amb 0,03 segons és impossible físicament que li doni temps una pilota a viatjar 15 metres perquè un altre tio la remati i acabi dins.
Home, sembla complicat, la veritat. La botzina no sonava de forma automàtica amb el rellotge 0 i s'havia d'activar de forma manual, i aquí és on per Burgos va ser possiblement que es donés la malaurada jugada del gol rival.
El partit s'acaba quan sona la botzina, pues, si hi hagués anat, jo crec que hagués estat claríssim. Però el no anar, clar, la taula ha de mirar el marcador, quan el marcador es fica a 0, xiular amb el xiulet i després s'acaba. I sí que és, o sigui, sí que és cert que no és impossible saber ara mateix com va anar sobre això, però que al final a nivell humà, pues, entre que es fica a 0, reacciones, li dones el xiulet, a l'àrbitre principal, sent el xiulet i tot, pues un segon més pot passar fàcilment, o segon i mig.
En resum, que el club va veure com volaven dos punts en un partit que va arribar a guanyar 5-3, com a mínim això sí, el Natació Sabadell ha trencat la ratxa de 3 derrotes seguides, recuperant a més les bones sensacions de joc en l'últim enfrontament de la primera volta de la segona B. L'equip de Burgos, lluny dels objectius marcats, és 12è amb 15 punts i vorejant la zona de descens. I dels 45 punts que hi ha hagut en joc fins ara, el CUE, Amics del Pou, només n'ha sumat un. El conjunt dels Merinals va estrenar la seva nova etapa de col·laboració amb el Sant Quirze, encaixant un 5-1 a Segorbe, a Sugorb. Qui dirigeix ara l'equip és Àlex Navalón.
En principio, la plantilla completa del Sant Quirze, con el entrenador, somos los que formamos parte. Lo único que se ha quedado es Martí Rodríguez, que es el último portero que ficharon, y Alex Sánchez, que ya te digo, es un jugador que yo ya había entrenado. Y esta semana jugó David Vergés también, que había estado con ellos en los últimos partidos, que eran del senyor B, digamos, del Amic del Pou.
És a dir, que bàsicament una plantilla que fins ara estava jugant a segona catalana amb el Sant Quirze s'ha posat a competir a segona B. La meitat dels partits de la jornada es van ajornar, entre ells l'Indústries B Futsal Pia, per casos positius en els escolapis. Els de Pedro Donoso tenen ara dos duels pendents de recuperar, ja que abans de Nadal també es va haver de posposar el joc contra el Segorbe. I durant el cap de setmana també va tenir lloc alguns partits de la Copa Catalunya en unes eliminatòries en les quals encara no hi participen els de segona B, però sí els tercera, com el grups de Raona. Més enllà del triomf per 1-3 dels Trons a la pista del Palau Penya barcelonista, la notícia va ser el debut de Rodrigo Malga amb el conjunt arraonista.
Por suerte, la verdad que sí, llegó el transfer, llegó antes de que termine la última fecha previo al parón de Navidad, pero bueno, por un tema de que había llegado creo que un sábado y el viernes era el último día que se podía presentar, no pudo ser, así que bueno, esperé estos días hasta que termine este parón y pude hacerlo el fin de semana, el viernes. La verdad que muy contento por Copa Catalana, un buen partido, contento por el resultado, así que fue un lindo debut.
L'argentí ha passat per un calvari en els seus primers mesos a Sabadell. Primer va fitxar per l'Amics del Pou, però entre que el transfer no arribava i la marxa després de tota la plantilla del primer equip, es va quedar sense debutar amb els dels Marinals. Malga va fitxar pel grup Zarraona, però no va poder jugar fins que tots els papers estaven enllestits. Ara que ja és tot a punt, podrà ajudar el seu equip a la Lliga començant pel partit d'aquest cap de setmana contra el Sant Joan de Vilassar. Dissabte, a 6:15, el Pavelló Nord arrencarà aquest duel entre el CUE del grup 1 de tercera, el grup Zarraona, i el Sant Joan. En les últimes hores, per cert, l'entitat taronja ha anunciat també una nova incorporació, la de Moja, que arriba també procedent de l'Amics del Pou. I en voleibol, el Natació Sabadell ha arribat a l'equador de la temporada Superliga 2 fora del descens, però topant-se amb tot tipus de dificultats a la categoria. Al final de la primera volta, l'equip de Jordi Fernández, penúltim classificat, només ha pogut guanyar un partit, i si ara mateix aconseguiria la permanència és gràcies a que el CUE Alçaire Canari tot just ha sumat un punt en el que duem de curs. El passat cap de setmana, els nedadors finalment van recuperar aquell partit que segur que recordeu, ajornat contra el Torredembarra, i el van acabar perdent, tot i que el tenien guanyat en un primer moment als despatxos, a la pista per un 7-3. El club va pagar car no haver sortit del tot endollat i els tarragonins, cinquens a la taula, no van perdonar. Al final de l'enfrontament, el Sergi Parc va conversar d'aquesta forma amb el tècnic del Natació Sabadell, Jordi Fernández.
Som-hi amb el Jordi Fernández, el tècnic del Natació Sabadell. Què tal, Jordi? Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, home, després de perdre no tot el bé que m'agradaria, però bé.
Decebut per... No, evidentment per la derrota sí, però per com ha anat el partit, perquè em deies en la prèvia, bé, en la llarga prèvia d'aquest partit, no?, que és un partit on es podia esgarrapar alguna cosa, no?, contra Torredembarra. Així que això, decebut per com s'ha desenvolupat el partit.
Per un costat, sí, els dos primers sets hem sortit fluixos. Porto molt de temps explicant-los que això no és nacional. Estem acostumats a aquella nacional de l'any passat, que sortíem tranquils i quan tocava apretàvem i guanyàvem, i en aquesta categoria no som els millors. I aquí o sortim a mossegar o la cosa ens posa molt, molt difícil. Això per un costat. Content perquè no ens hem deixat anar, com ens va passar a Sant Roque, que vam perdre els dos primers sets, competim prou bé, i l'última final ens vam deixar anar perquè vam veure que no podíem, i això és el que no, això és el que no ens podem permetre. Hem lluitat, hem tret un set almenys, i l'últim, doncs mira, la benzina no ens ha arribat.
Això t'anava a dir, Semblava que l'equip estava cansat, no?, en aquest quart set. No sé si aquí ha afectat el tema, doncs, això, de com s'han anat desenvolupant els esdeveniments aquests dies, els pocs entrenaments, no sé si tot plegat al final us ha afectat.
Sí, és, ens ha afectat moltíssim, segur. Estem jugant contra un equip que té 3 o 4 jugadors que en els seus anys han jugat a Superliga. És un equip que entrena poc, pel que sé. Llavors, amb ells la falta d'entrenament, tot i que segur que també se'ls nota, bueno, són jugadors amb molt recorregut, amb molta qualitat, amb molta experiència, i no acusen tant aquesta falta d'entrenament. Són jugadors que ja saben jugar. Nosaltres som tot treball, tot voluntat, i jo crec que aquest partit, quan tocava, jo crec que hauria sigut una miqueta diferent.
Al final s'ha saltat això amb derrota per 1-3, però com deies, almenys heu pogut esgarrapar un parcial i a més salvant també dues boles de partit, així que també ens podem quedar amb aquest esperit lluitador i aquest potser és el camí, no?, el que heu signat en el tercer set de cara a la segona volta.
Sí, això és evident, això és el que intento repetir-li sempre amb ells. Vull dir, la nostra única possibilitat de poder sumar punts és lluitar a mort, és tenir cor, tenir esperança i lluitar cada pilota com si fos l'última. O sigui, no hem vingut a Superlligadors a passejar-nos, perquè si hem de venir a passejar-nos no fem l'esforç que estem fent. Hem de venir aquí, hem pujat, ens ho mereixem, però després hem de demostrar que volem estar aquí, hem de demostrar que volem guanyar, hem de demostrar, almenys, aquesta actitud, aquest cor, aquesta valentia, l'hem de tenir. Si després no ens arriba el físic, no ens arriba la tècnica, no ens arriba, doncs, bueno, seguirem entrenant i farem el que podrem. El que no pot ser és que sortim sense haver-ho donat tot. O sigui, no pot quedar ni una sola gota de benzina al tanque.
Jordi, tanqueu la primera volta en penúltima posició, una victòria, 5 punts, 4 més que Saire. Al final, l'objectiu de la permanència doncs s'estaria aconseguint, però està sent una aventura difícil, no?, complicada. No sé si esperaves arribar a l'equador de competició amb aquest registre de punts. Sabíem que seria molt complicat, com dic, però això, no sé si potser esperaves allò haver aconseguit alguna victòria més.
Jo, sincerament, clar, és que no vaig estar al principi de Lliga, llavors és molt complicat. És molt complicat opinar sense haver estat. Des que estic jo, l'únic partit realment guanyable, com aquell qui diu, amb possibilitats, és aquest. I l'he perdut. La resta, hem de reconèixer que era complicat. hem competit prou bé, però era complicat. Jo, veient els partits de la primera volta, si entenem que hem de sortir a matar, si entenem que ens hem de deixar la vida, jo crec sincerament que hem de guanyar 2-3 partits. Jo crec que a Roquetes se'ls pot guanyar, jo crec que a Muro se'ls pot guanyar, Saire evidentment, Castelló allà igual és complicat, però podem aranyar alguna coseta, Xàtiva aquí s'ha de guanyar. És que jo ho veig, jo el que no sé si sóc capaç de transmetre a l'equip perquè ells ho vegin a mi.
Jordi, ara veniu de 4 setmanes d'aturada, si no m'equivoco, entre que l'ajornament de Torredembarra i bé, les vacances de Nadal. Heu jugat avui el partit i ara, de nou, 2 setmanes d'aturada. Imagino que bé, s'afrontaran de forma diferent de com ha vingut tot plegat, no? Però això d'anar tan abatzegades i tant tallar el ritme, no sé si ara serà positiu pel fet de dir fem un reset i encarem la segona volta, però al final és això, una competició que de moment no us està donant continuïtat, almenys en aquestes últimes setmanes.
Sí, la veritat és que no ajuda. De totes maneres, jo crec que la putada, entre cometes, ha sigut el partit ara, el partit d'aquest 8 de gener, que no, sense entrenar, sense, que sí que no tenien ritme cap. A mi no m'anava malament, realment tenia 2-3 setmanes fent una mini pretemporada inclús. Primer partit contra Tarragona, pues, si rasquem alguna cosa perfecta com va passar a casa, si no, pues, no passa res, partit perdut, no hi ha problema, i treballar ja de cara a Muro. I havent treballat 3-4 setmanes... Hòstia, pues realment no està malament, que aquest partit ens ha caigut així més raro i bueno, haurem de veure com gestionem ara aquesta derrota.
Jordi, a descansar aquestes 2 setmanes i que tingueu sort en aquest partit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Us posem també al dia amb el Dakar Clàssic i amb Sergi Giral. Ahir podíem escoltar el copilot sabadellenc fent la valoració de la 8a etapa sense tenir les classificacions publicades i finalment ell i el seu company de viatges, el Xevi Pinya, van signar una 4a posició que els va permetre pujar fins al 8è lloc de la general abans de la jornada d'avui. Fa una estona ha tingut lloc la 9a etapa i de nou estem a l'espera de les classificacions finals, però en els 3 trams d'avui, que sumaven un total de 647 quilòmetres, Sergi Giral i Xevi Pinya han quedat entre els primers. Recordem que han guanyat ja 3 etapes en el que portem de Dakar Clàssic, una cursa que li queden 3 dies de competició. Demà, per cert, dia de competició, dia de partit per l'Estrelpool de waterpolo masculí, anada de les semifinals de l'Eurocup a la piscina del CNB. N'estarem pendents aquí a l'Hotel Suís, així com també rebrem l'atleta Sara Beltrán o escoltarem Emilio Bernat. Ara el que podeu escoltar és el Notícies Migdia amb la Núria García. Des del control de sous envia una abraçada al Toni González. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.